Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bàsica Metropolitana, complicacions a la P7 en sentit sud amb 5 quilòmetres de retenció des de Santa Perpètua a Barberà i també circulació intensa a la C58 amb retencions a l'arribada al Nus de la Trinitat i en sentit nord circulació també intensa des de Santa Coloma fins a Montcada, com també a la B20 en la seva arribada al Nus de la Trinitat. Pel que fa al Baix Llobregat, 4 quilòmetres i mig de complicacions entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i 2 quilòmetres en sentit nord entre Sant Feliu i Molins de Rei. Pel que fa a les rondes, complicacions a la ronda litoral amb retencions des del Fòrum fins al Poble Sec en sentit Llobregat per un possible accident i en el tram de Montjuïc també en sentit nord i pel que fa a la ronda de dalt ja està gairebé normalitzada pel que fa a la circulació. És tot des del RAC, bon dia.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu, el Marc es mou pel tracte proper, la Carme es mou perquè busca la màxima qualitat, la Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de vells, en ve baixa. Perquè un grup d'investigadors de la Universitat de Stanford, als Estats Units, ha publicat un estudi en què desvetllen l'edat en què una persona entra de manera oficial en la vellesa. La vellesa en ve baixa. Els autors han estudiat el plasma de la sang de més de 4.000 persones entre els 18 i els 95 anys i han determinat que les proteïnes protegeixen les cèl·lules del cos humà i que quan els seus nivells s'alteren, l'organisme inicia el canvi. I aquí fa una distinció de tres moments. Primer, l'edat adulta, entre els 34 i els 60 anys, en què els nivells d'aquestes proteïnes són constants. Després, la maduresa tardana, entre els 60 i els 80, quan els nivells d'aquestes proteïnes comencen a disminuir. I, finalment, la vellesa en ve baixa a partir dels 78 anys, en què moltes proteïnes disminueixen de manera notòria. Per tant, es pot considerar que vells vells ho som a partir dels 78 anys, tot i que n'hi ha alguns, com el coordinador del Món a RAC1, Jordi de Planell, que amb 28 anys desafien aquesta teoria. Té un balancí al balcó, no és broma, problemes per dormir, problemes de salut, i parla un català que a Pompeu Fabra li semblaria rònec.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ha ofert el...
CaixaBank ha estat elegit per sisena vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Les 9 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Toni Aire, Isabel García Pagán i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Bueno, hola, què tal, Ot Bou? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora i bon...
De tot. Bona Pasqua.
I bona... Bueno, esperem un moment.
No, oh, hi ha molta gent que la Pasqua... Sí, sí. Fa Pasqua abans, abans de Rams. Que... Hola, Mònica Hernández,
hola,
bon dia.
Hola,
Toni Aire, com estàs?
Guard, bon dia.
I mira, ara d'aquí uns moments la Isabel García Pagán i el Sergi Embudio, que ja ve el Trote Cochinero també, d'aquí uns moments parlarem. Sí, sí, perquè tenim un...
Ahir ja vaig flipar, els cotxes. És que em vaig acollonir, perquè clar, això et pot passar.
Bueno, sí, sí, ara en parlarem, ara per els que no estaven escoltant el programa, ara ho explicarem. Una... I la segona, que avui a partir de les 11 vindrà en Jaume Ripoll, recordem que és un dels fundadors de Filmin i un de les persones que van en aquests moments i que és col·laborador del Món a RAC1, perquè hi havia una cosa que fa molts anys, sí, però molts vol dir molts anys, recordo, de, per exemple, el cine Dante d'Horta.
Mm-hmm.
No, i podem parlar del cine Dante d'Horta i dels cines Dantes.
Dantes, això sí.
Que en aquest cine el meu avi passava cinema, que en deien, passar cinema. El cinema era el que s'encarregava de les bobines. Mm-hmm. Les bobines, i quan acabava una, començava l'altra.
aquella cosa de, tan nostàlgica de Cinema
Paradiso. Sí, de Cinema Paradiso, exactament Paradiso. Això. I, efectivament, anava amb l'avi, acompanyava l'avi a veure les pel·lícules allà. Me'n recordo d'anar a veure Les Petroleres, de les primeres pel·lícules, amb Clàudia Cardinale i amb Brigitte Bardot. O sigui, bueno, un queda traumatitzat amb aquelles dues belleses veient aquella pel·lícula per un forat de la, de la, de la, de la zona on es feien les pel·lícules als cinemes.
Deixa'm recordar que hi ha encara cinemes d'aquests d'antes que dius tu vigents a Catalunya, que o sigui que encara funcionen.
Sí.
A la Garriga n'hi ha un d'extraordinari que ha costat molts esforços de mantenir, que es diu que és el Cinema Alhambra, i són establiments preciosos, fantàstics, que encara funcionen de vegades d'aquestes maneres i que no sempre tenen el suport de les institucions que han de tenir cura teòricament del patrimoni.
Correcte, totalment d'acord. Dic això perquè en aquelles èpoques, quan tu anaves a Setmana Santa, normalment la gent a Setmana Santa fotia el camp. De la mateixa manera que quan eren petits, del 24 de juny fins que començaves a escola, anaves en aquella època amb la mare i amb el pare molts dies, però normalment amb la mare anaves tot aquest temps a passar l'estiu fora, arribava el Setmana Santa i la Setmana Santa era setmana. Setmana. Molts començaven ja dilluns les vacances, que és el que passa ara, i abans dijous era festa en lloc de dilluns. I aquí a Catalunya van canviar per allò del franquisme i el dijous ho vam convertir en feiner, tot i que jo m'atreviria a dir que la majoria de gent el dijous és una mica com el dia 24 de desembre.
Sí, sí.
Que si vas, vas, i si no hi vas, mira que te vas. I el dia... I llavors, doncs, tornaves de vacances i quan tornaves veies que el cinema es posava, el Cinema Dante, grans pel·lícules d'aquestes de dues hores, perquè en aquella època dues hores i mitja n'hi havia poques, que feien mitja part, pel·lícules que feien mitja part, per anar al bar, i que posaven últimes projeccions en Espanya, entre les que hi havia Los Diez Mandamientos,
Ben-Hur, que no falti,
Las Sandalias del Pescador,
ostres,
Quo Vadis,
totes vistes.
Totes aquestes estaven, totes aquestes eren... Doncs avui amb el Jaume Ripoll parlem d'aquestes pel·lícules de quàdrigues i de romans i de...
Que al Charlton Heston no li van dir que el que li posaven de més sala al seu amic era alguna cosa més que un amic, segons la història.
Ah, sí?
Sí, però clar, Charlton Heston, recordem-ho tot, aquell senyor del gatet al camp ja despassats els anys i de la...
Del rifle.
De l'associació del rifle, clar, si li arriben a dir... que el seu personatge Ben-Hur, en teoria, amb el seu amic romà...
Messala.
Té alguna cosa més que una amistat entranyable.
A la història, o sigui, a la història diu això,
el director, sí, el director va voler que...
El director crec que era, m'equivocaré, William Wyler, crec, que potser m'equivoco.
Un d'aquests mítics. I el cas és que l'altre actor ho sabia, i ell no. Llavors l'altre actor havia d'actuar amb algunes escenes que eren de molt amics... però clar, que era d'alguna cosa més que molt amics.
I el Charlton Heston no ho sabia, això?
No, pobre, te l'hagi perdonat, doncs ja està. Ja va fer el que havia de fer.
Ja.
Home, eren mítiques aquestes, sí.
Sí. M'està mirant amb una cara l'Isabel García Pagat. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com dient, jo això no ho veia, jo aquestes coses no les veia.
No, mira que et dic que avui he escrit d'això al diari.
Sí, ho sé.
Sí.
Per això, i em vaig entretenir bastant mirant l'escena de la carrera de les quàdrigues de Ben-Hur, que és absolutament... el millor del cinema,
sí.
Diguéssim. I llavors vaig estar llegint molt de la persona, o sigui, el director d'escena que vam fer servir per muntar aquella carrera, no? Que es veu que hi havia algú en aquell moment a Hollywood que era el gran especialista a posar animals a les escenes de cinema. I llavors vaig descobrir, perquè a veure, tampoc no deu ser, no era molt difícil de descobrir, però si no t'hi poses no ho mires, no? Que tenien 300 cavalls, però que només van fer servir 72 per aquella escena. I tu dius, no en veus tants, no?
No t'ho sembla. No.
Doncs, per exemple, hi ha una altra de les pel·lícules de Setmana Santa, perquè és pel·lícula de Setmana Santa, que és Los Diez Mandamientos.
Sí,
per mi, jo és la pel·lícula que crec que he vist més a la meva vida, sense cap mena de dubte, perquè cada any eren les últimes prediccions en Espanya i cada any ja anàvem a veure el Cinedante. Cada any, i si no la veiem per televisió, la passaven sempre. És com aquella pel·lícula del que vellos vivir a l'època de Nadal, dels Reis Mandamientos. Jo recordo que veia com una barbaritat, ara segurament els menys joves del món RQ que s'han escoltat a la ràdio ho recordaran, l'escena de que quan Moisès obre les aigües.
Sí.
O sigui, aquella escena, o sigui, era el súmum, però el súmum dels efectes especials.
I malgrat els anys, quan te la mires ara, tampoc no estàs amb malament.
No, esclar que es veu que dius, bueno, això,
veu,
això no ho han fet.
Molt, però, tampoc,
clar, això, però no hi havia ordinadors.
Clar.
No, i donava el pego, eh? Allò que hi ha el Technicolor, no?
És a dir, sí, el Technicolor, i 70 mil·límetres. Hi havia 35 a 70. 70 era... la bomba. Era tot els, obria les cortines aquelles al cine, al final, i tot allà paisat. I llavors veies quan Moisés,
Charlton Heston també,
aixecava la vara de Nostre Senyor, s'obrien, llavors... i el poble avançava cap a la Terra Promesa. Cap a la Terra Promesa. I clar, passava que després venien darrere les quàdrigues...
Amb els romans,
amb Yul Brynner. Oh. M'estic engorilant, eh? I venia Yul Brynner allà...
Rapadíssim.
I hi ha un moment... Això acostuma a passar a tot arreu de totes les feines. Que diu que és aquell moment que obres les aigües i tal, no sé quantos, i ve el dolent darrere,
sí.
I obres les aigües i passes... I passen i tal, no sé què, quatre... Hi ha un moment que quan estan allà amb el nen mort, de Yul Brynner amb la seva dona, diu, jo no puc amb Moisés. Jo no puc amb Déu. Amb aquest Déu no puc. M'he emocionat i tot amb aquesta, escolta. Sí, eh? Estic per veure els 10 mandamientos. Sí que fa anys que no la veig, però és que era un peliculón allò, tu. Era un peliculón. Doncs avui... Avui, amb el Jaume Ripoll, a partir de les 11 en parlarem aquí al Món RQ i també farem sèries que es poden veure en una Setmana Santa.
Ah, mira.
Està bé.
Com maratons.
Saps allò? Sí, exacte, pim-pam. O sigui, allò, una sèrie de 6 capítols, allò que es pot veure, doncs, amb l'Alejandra Palés i amb en Pere Solà i en Ferrer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat?
Bon dia.
Com esteu?
Diu, què ha passat?
Jo encara... Bueno, no.
Com ve la màgia, ha
hagut un pont.
No, és que he arribat tard perquè m'he quedat enganxada a la pantalla, com tu, amb els 10 manaments, veient, sí, com queia el pont. Mm.
Bueno, és bestial, eh?
En bucle. O sigui, llavors dic, ostres,
és bestial.
Ostres, no
la penjarem ara, la penjarem a RQ.cat en breu, si no està penjada ja, perquè els companys digitals són ràpids i comentats per Albert Vilanova. I recordo que la imatge me l'ha ensenyat el de Planell, que és un pont
de Baltimore,
que ha estat atrevessat per un vaixell, ha topat un vaixell, i el sort que eren 2:15 de la matinada, i el pont ha caigut trencat per la meitat...
Però més de seguida, o sigui...
De seguida.
Sí,
cau com mantega, efectivament. Cau com mantega. En fi, pots explicar, Sergi Ambudió, els dos casos del contenidor del Món RQ, d'aquells que t'indignen, per com de malament pot arribar a funcionar de vegades l'administració pública. La primera trucada, Sergi, va ser la del Nacho.
Sí.
Per tots aquells que no saben de què estem parlant, eh? Anem-hi.
Exacte. Ell ens va explicar que a mitjans del 2021, per tant, ara aviat farà 3 anys, d'un dia per l'altre li va aparèixer al seu nom un cotxe que no havia comprat ni havia vist mai. I uns dies després de denunciar-ho, li va aparèixer un altre. Un Mercedes primer i un Peugeot segon, que no tenia ni idea d'on havien sortit. Va trucar a la DGT per donar-los de baixa, però no hi va haver manera.
Per donar-los de baixa ha de passar o bé perquè me l'hagin robat, o bé perquè l'hagi venut, o bé perquè l'hagi desballestat. I no és el cas de ningú de les tres, perquè el cotxe no és meu.
No pots dir tampoc que te l'han robat, no?
No, la meva idea des del principi és no fer-ho, perquè clar, és que els cotxes no són meus. I llavors ja tot el procediment de denúncies que poso és per evitar tenir-ne una responsabilitat sobre ell.
Va denunciar-ho als Mossos, com dèiem, però malgrat això van començar a arribar-li multes des de diferents llocs, fins i tot d'Itàlia, i el cobrament d'impostos tant de circulació com d'emissions de tots dos vehicles.
I ell va decidir no pagar res i anar recorrent-ho tot.
Exacte, amb tot el que això implica a nivell de gestions, que són hores i hores, recordem, des de fa gairebé 3 anys. Però això... Doncs, ha rebut més d'una advertència i li han acabat fins i tot embargant el compte.
Fins ara els he anat recorrint i me'ls anaven estimant, m'anaven traient les coses, però ara mateix estic una mica més atrevessat amb un que ha provocat un embarg de la meva nòmina. Van deixar una anotació el 2022 de que havien d'anar traient aquestes multes, però bueno, resulta que com vaig apropar m'han dit que aquest comentari està posat sobre el 2022 i aquestes són sobre els impostos del 2023. O sigui que aquí ens hem quedat.
Clar, en el cas del Nacho estem parlant de 5 administracions diferents. Són DGT, Mossos d'Esquadra, el Jutjat de Blanes, l'Ajuntament de Lloret de Mar i el Consell Comarcal de la Selva, i 5 administracions i absolutament cap solució.
Un cop m'apropo i explico la problemàtica, no crec que no hi hagi un mecanisme de trobar qui va ser l'anterior propietari i investigar com es va fer aquest canvi de nom, saps? O sigui, qui va ser l'última persona que va tenir aquest cotxe i per què ara el tinc jo?
Claro.
Perquè hi ha alguna informació que han de poder recollir ells.
Mentre parlàvem, bueno, clar, Estàvem parlant a mitja conversa amb el Nacho, va i truca al David.
Sí, ell també té dos cotxes a ulls de l'administració, que realment no té. En el seu cas, i en el seu cas, els vehicles no apareixen al web de la DGT, però sí que consten com a seus en algunes administracions aleatòries.
Bueno, quan demanes un informe, no apareix un nom concret i a dalt en l'històrica em posa que no estan el meu nom inscrits. Però, en canvi, la Diputació de Barcelona sí que els té i es desentén. Diu que si no és a través d'un jutjat, llavors com a ciutadans ens veiem amb la indefensió de tindre que aparèixer en un jutjat amb el que triga i de mentres anar pagant aquests impostos que no els corresponen i esperar.
I esperar. Mentre parlàvem amb el Nacho, el David i la resta de tertulians, el WhatsApp i el correu electrònic del món RQ van començar a treure fum. Mm. Vam rebre desenes i desenes de missatges, tant de gent indignada amb el que estava escoltant, com d'alguns oients que s'havien trobat amb alguns problemes similars. Clar, nosaltres no pensàvem que això passés a tanta gent. Però és que un d'aquests és el Pere, que com el Nacho i el David també té ara un vehicle registrat que no ha vist mai, però... Pere, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Quants cotxes et surten a tu al web de la DGT?
Bueno, oh, sorpresa, a mi no me surt cap cotxe, me surt un tractor.
Ah, un tractor. Un tractor. Entenc que tu mai has tingut un tractor.
No, jo no. El meu nom no, segur.
No has tingut mai un tractor. D'on ets, per cert?
De Bordils.
De Bordils. Treballes al camp?
Ara ja estic jubilat, Jordi.
Però ja has treballat, eh?
Sí.
Val. Però tu no has tingut mai el teu nom cap tractor. Vaja, ara tens un tractor que no... no, si tens un tractor que no tens... perquè no és teu. De fet, quant de temps fa que consta com a teu el registre?
Exacte, sí. Surt com a la meva DGT, me la vaig baixar fa un mes i mig, i surt com a vehicle propietat meva i una assegurança que el novembre de l'any passat va caducar. És tota la informació que tinc.
Però quant de temps fa que consta exactament com a teu aquest tractor, el registre?
Me'n vaig donar compte quan vaig baixar l'aplicació de la meva DGT, perquè jo no he tingut que pagar, de moment, cap impost, ni cap multa, ni res.
Fa molt d'això?
De què, Jordi?
De baixar-te aquesta aplicació.
Un mes i mig, aproximadament.
O sigui, fa un mes i mig baixes l'aplicació de la DGT i et trobes que tens un tractor que tu, que evidentment, no has tingut mai.
Exacte.
Val.
Exacte.
En aquest, clar, quan veus que l'aplicació que tens un tractor i no el tens, què fas?
Pues vaig anar a una gestoria i me varen dir que, bueno, que comencés a mirar, per exemple, l'assegurança i llavors, si no, que me gestionarien algo a tràfic per intentar solucionar-ho. Però, visto lo que he visto, de lo que vaig escoltar ahir, pues em sembla que poca cosa hi ha a fer.
Sí, entenc que mai has aconseguit donar-lo de baixa, de moment.
No, mai.
Clar, encara no t'ha arribat cap multa ni cap impost.
No, surt a la DGT com a jo propietari, però cap sanció ni res.
Estàs preocupat?
Home, sí. Sí, clar. Perquè si passa alguna cosa, pues, haurem de córrer,
Clar, tu imagina't que amb aquest tractor hi ha un accident.
Exacte.
Ah, un tractor i un accident, és a dir, com això, com
maten el bus, se'n van a la fuga.
Clar, és a dir, que, clar, tens un tractor, tu baixes una... Clar, ara tu... Jo sé el que està passant ara a molts caps de Catalunya. Caps, vull dir, cervells de Catalunya. Que és, hòstia, em baixo l'aplicació de la DGT o no? Clar, aviam si de cop i volta... Mira la Isabel que farà ser pagant. Bon dia.
Bon dia.
Què estàs fent?
Obrir l'aplicació de la DGT.
Ja. Estem tots baixant-nos l'aplicació.
Jo la tinc baixada.
Sí, jo també.
I no tinc.
El que passa que tinc un problema amb les claus i les contrasenyes.
Això sí. Totes les apps de l'Administració General de l'Estat són un... trenques el cap.
Un conflicte, efectivament. Són un conflicte permanent. Molt bé. Escolta, Pere, qualsevol novetat ens ho fa saber.
Perfecte, Jordi.
Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
A tu, sisplau. Doncs bé, ja sabem que a la DGT no només et poden aparèixer cotxes, sinó també tractors. Però l'altre cas d'avui, Sergi, també va de cotxes i de problemes amb l'administració pública. Però amb alguns matisos que déu-n'hi-do, no? També afecta diverses administracions?
Sí, en el cas que coneixerem ara, afecta, d'una banda, la Unitat Antidrogues i Crimen Organizado de la Policia Nacional, el grup de robatoris violents dels Mossos d'Esquadra i diversos ajuntaments.
Fa que no amb el cap el Toni Aires. Calça't, Toni, calça't. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Jesús.
Bon dia.
Bon dia, bon dia, Mercè, bon dia. En el teu cas tot comença amb una trucada, oi?
Sí, sí, sí.
Tu imagina't que esteu vosaltres, qualsevol que esteu baixant ara l'aplicació de la DGT, imagina't que ara sona el telèfon del vostre mòbil i et truca qui?
Pues em truquen des de la policia d'Alacant, em diuen que són Policia Nacional d'Alacant i que és la unitat del crimen organitzat i drogues.
Molt bé, això, mentre em baixa l'aplicació del DGT, estàs allà al mòbil, sona, estàs escoltant de fora el Monarracú i et truquen a la policia, la unitat de drogues i crimen organitzat d'Alacant. Perdona, una pregunta molt important, tu on vius?
A Barcelona.
A Barcelona. Per tant, et truquen d'Alacant. I aquesta és la primera.
D'Alacant, sí.
Molt bé, molt bé.
Primer no el vaig agafar, perquè pensava que era propaganda, però al final dius, potser em busquen.
Perquè fa molts cops van trucar.
Van trucar diverses vegades, i a més amb hores que no em quadraven propaganda, perquè primer pensava que era propaganda.
Perquè quines hores eren?
I, bueno, doncs hores diferents. És a dir, no sé, la sensació de que et busquen, no la sensació de que t'estan trucant cada dia a la mateixa hora. Ja. No sé com explicar-ho. Sí, dius, sí. Potser sí que m'està buscant aquest número.
Escolta'm, llavors això estem parlant de quan? Estem parlant de quan et truquen?
Pues em truquen fa més o menys un any, al maig de l'any passat.
Al maig del 2023. Val, o sigui, fa gairebé un any, efectivament. I què et diu aquesta unitat de drogues i crim organitzat de la policia d'Alacant?
Bueno, em diuen que, pues això, que, hi ha un problema, que s'han trobat, que hi ha la meva matrícula duplicada, que m'han duplicat la matrícula del cotxe, i bueno, que m'arribaran multes i que em trucaran des de Barcelona perquè vagi a declarar. Vaja, si és que vull anar a declarar, evidentment hi vas.
Vale, t'ho comuniquen només per trucada o has de fer alguna cosa més?
No, per trucada. Primer per trucada.
Vale. I has d'anar a la... I després has d'anar a la comissaria per alguna cosa o no?
Em truquen des de Barcelona perquè vagi a declarar i perquè volen fer una sèrie de preguntes. A veure, ells ho tenen claríssim, que me l'han duplicat, però per confirmar que jo no he fet una sèrie de coses, simplement perquè vagi a declarar.
Va. I tu vas a declarar o expliques allà el que t'ha passat, el que t'han dit que va passar, que havia trucat la policia de la unitat de crim organitzat d'Alacant i tu expliques això, perquè clar, no t'has d'explicar res més perquè no saps res més. I que et diuen que tens la matrícula del cotxe duplicada.
Sí. Va. I que m'arribaran multes.
I que t'arribaran multes. I uns dies després reps una altra trucada.
Doncs sí, aquest cop, des dels Mossos, des de la unitat també de delictes violents, des de Granollers.
I què et diuen?
Pues venen a dir-me el mateix, que saben que m'han duplicat la matrícula i que estigui preparada perquè m'arribaran multes i que vagi a declarar per confirmar una sèrie de dades.
O sigui, que et diuen el mateix a la policia que el que diuen els Mossos que diu la policia. Molt bé. També et fan passar per alguna comissaria dels Mossos? Si la Granollers dius, que vas anar? Vas haver d'anar?
No, en aquest cas em van facilitar i va baixar el mosso aquí i vaig anar a declarar aquí a Barcelona, a Bolívia.
Al carrer Bolívia. Molt bé. Nosaltres, Sergi, hem tingut accés a les dues declaracions. Què diuen?
Sí, la primera, per exemple, aquesta de la Policia Nacional, diu, s'extiende el presente acta en Barcelona en la Brigada Provincial de Policía Judicial, Unidad de Drogas y Crimen Organizado, siendo las 16:30 horas del día 6 de junio, por el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Tant una com l'altra, veus que totes les preguntes que va haver d'anar responent la Mercè anaven precisament a confirmar que... Per una banda, la policia li havia comunicat amb ella que tenia les multes duplicades i, per tant, ella ja ho sabia, per tant, ja estava enterada que en algun moment li podien arribar multes, i per l'altra, de descartar del tot que ella hagués estat present en els llocs on ells havien detectat que s'havia duplicat les multes, com per exemple li pregunten, has estat aquí, aquest cotxe és teu? Sí, amb aquesta matrícula? Sí. Has estat a aquest lloc concret aquell dia? Ella respon que no. Viatges habitualment, però en aquell lloc? Ella també respon que no. I li fan tota una sèrie de preguntes, com dic, per una banda, per descartar que ella no estava en el lloc on van detectar aquesta conducta il·legal, aquestes infraccions, i per altra banda, per deixar constància que tant la Policia Nacional, per una banda, com els Mossos d'Esquadra han fet la feina que havien de fer, que és avisar-la amb ella de que es pot trobar a partir d'ara amb problemes.
Fins aquí, Mercè, no havies tingut cap més problema que la bestiesa de la trucada de Alacant, la pèrdua de temps d'anar a declarar amb una comissaria, o dues comissaries, una de la policia i l'altra dels Mossos d'Esquadra, i per tant, fins aquí, cap problema.
Sí, cap problema havia tingut fins al moment.
Val. Tant la policia com els Mossos t'avisen que segurament rebràs multes, i especialment multes de trànsit. És així, oi?
Sí. I una en concret ja la sabien, vull dir, ja em dient, aquesta t'arribarà.
Val, perfecte. Quantes n'has rebut en total?
Tres, però són, en realitat són dos, diguem, una i dues consecutives, perquè són dos radars de seguits.
Perfecte. D'on són aquestes multes?
Pues una de la zona de Castelló, diguem, de Ulldecona, entre Tarragona i Castelló, sí. I les altres de la Ronda de Dalt.
De Barcelona.
Va. Sí.
I presenta recurs, tal com diu la policia, evidentment.
Sí, presenta un recurs.
Presenta sí. recurs, sí. I què passa amb el recurs?
Bueno, que jo el recurs els hi poso que ja han obert aquests expedients, poso els expedients, els hi dic que tant Policia Nacional com a Mossos d'Esquadra saben que hi ha una matrícula duplicada i em contesten pues, que no és prou. Uns en diuen més documentació i els altres coses que no s'ho creuen.
Que no, venen a dir tant, que no s'ho creuen. O sigui, no t'accepten els recursos.
Diguem que els posen en dubte, que no es creuen la meva versió. És a dir, un em diu
però si
tu que aporti més documentació...
Si portes un document... Aviam, un moment, però si tu portes un document de la policia dels Mossos, que més acrediten això...
Quines causes aleguen ells pues, per no creure-ho?
Pues que és no suficient, perquè hi ha una foto. Hi ha una foto en blanc i negre a les tantes de la matinada.
Sí, clar, d'un cotxe que... D'un, què dius, Isabel?
En blanc i negre...
El cotxe, el model de cotxe és el mateix, o sigui, no només et dupliquen la matrícula, sinó que la posen en un cotxe que és igual que el teu?
El cotxe sí, però el color no.
Vale, imagina't, o sigui, ja n'hi ha de veure el color. Llavors, per tant, hi ha duplicada, és a dir, hi ha una matrícula duplicada, es veu una fotografia, es veu la matrícula i et diuen que no, que falta documentació, que amb això n'hi ha prou.
La frase literal, Jordi, és no està prou documentada i demostrada la duplicitat de la matrícula.
Per això, aviam una cosa, els colors, un és clar i l'altre és fosc, interpreto o no?
Sí, un és clar i l'altre és fosc, però clar, les fotos són una a les 3 de la matinada, l'altra a les 12 de la nit, en blanc i negre, hi ha una que no és en blanc i negre, però bueno, que és pràcticament blanc i negre, amb una qualitat pèssima, i clar, evidentment, es veu la matrícula.
Clar, més
però és que la matrícula és la mateixa, la duplicada, que l'original.
No, però si és igual, si aquí la història no és... No és...
Si no està...
Perdona, això és com que hi ha la presumpció d'innocència i la presumpció de culpabilitat. O sigui, tu no has de demostrar la teva innocència. Saps què vull
sí,
dir?
Sí, sí.
Que tu no has de demostrar res. És a dir, per començar, ja hi ha un document per part de la policia i dels Mossos d'Esquadra, dos, que diuen que tu t'han duplicat la matrícula, que a més te'n diuen, t'arribaran notificacions, i t'han arribat. Per tant, si t'han arribat i ja t'ho dit els Mossos i la policia, és com molt estrany que no t'acceptin uns recursos. Clar, més enllà d'aquest avís i d'aquesta declaració a les dues comissaries, que hauria de ser suficient, tu tens manera de demostrar que no eres al lloc de l'infracció en el moment de la multa? Tola de les multes?
Pues, a veure, una mica complicat. Jo com demostro que estava dormint a casa?
Clar.
Com demostro que no estava al carrer que em diuen que jo estava? Com es demostra això? Vull dir, jo no sóc una persona jove que m'estigui fent selfies quan em poso al llit o m'estigui fent... Com ho demostro?
Ui, a persones grans que fan coses pitjors al llit.
Que poden dir que li ha deixat el cotxe amb algú, diguéssim. Vull dir, que no té res a veure. El que passa és que llavors la DGT el que està fent és dir-li a la policia que no ha acreditat bé que la matrícula està...
Correcte, sense
no?
dir-li
o sigui, li diuen a la propietària, però dius, sí. La policia no ha fet bé la seva feina, doncs, no?
Mossos,
si no us pot acreditar.
Jo entenc que no s'han posat en contacte, és dir, que no ho han averiguat, que no ho han... Jo entenc que no ho han consultat.
Però tu has tornat a parlar amb la policia o amb els Mossos?
Sí, de tant en tant hi he parlat, perquè els hi vaig dir que no m'acceptaven el recurs, i clar, ells em van dir pues, que no ho entenien.
Perquè a més és tan fàcil
com fer una trucada.
O t'han ajudat, o alguna cosa, o han trucat a la DGT, o han fet alguna cosa que dirien... Bueno,
però, no sé si és la seva... Clar, ells no han trucat a la DGT, jo entenc que és la DGT la que ha d'averiguar si això és veritat o no. Jo entenc que és la DGT la que ha de trucar. O l'Ajuntament de Barcelona, que és l'altre cas.
Ahir, Mercè, també em comentaves una cosa, quan vam parlar per telèfon, després d'haver llegit el teu correu electrònic i això, que em comentaves que la policia també t'havia confirmat que en almenys alguna de les multes tenien associat aquell dia, aquella hora i aquella ubicació amb algun fet delictiu, també. Vull dir que
sí,
podien provar... de que el moment en el que s'havia enxampat el teu cotxe, bueno, el cotxe en qüestió amb la matrícula duplicada en un radar de velocitat, poc abans s'havia comès algun tipus de delicte que es podria vincular una cosa amb l'altra fàcilment.
Amb una sí, i amb l'altra em van confirmar que pel voltant d'aquells dies aquella gent rondava per aquella zona. Però clar, jo aquesta informació no tinc accés, jo no tinc manera de que els Mossos em facin una redacció a explicar-me les seves investigacions. I això no ho puc demostrar si no parlen amb els Mossos. Jo no em faran a mi un atestat conforme els Mossos estan investigant això i tals dies estan investigant uns crims. Bueno, uns crims o uns fets delictius, perquè a mi tampoc m'expliquen el que han fet en aquell moment. Jo sé que hi ha una gent rondant amb, el meu, amb la matrícula duplicada i que està fent coses, però no sé què és el que estan fent, tampoc. És a dir, jo no puc justificar res.
Jo de debò que estic en estat...
Clar, és a dir, com demostres que tu no estàs fent el que t'estàs dient que estan fent? Què estàs fent?
Però jo el que no entenc és els Mossos perquè no es posen en contacte amb la DGT i li diuen, escolti, aquesta senyora, o la policia, és a dir, les dues denúncies que ella té, per què no parlen amb la DGT? Ja sé que deies que no és la seva feina, però és la manera com d'aclarir-ho, no?
Sí, sí, per tot arreu. Sí, pels tots, pels tres o quatre llocs que hi ha implicats, tant per trànsit, com per l'Ajuntament, com per Mossos, com per policia. Vull dir, són com entitats separades que t'exigeixen a tu que facis una feina de demostrar uns fets que tu no, està, tu no tens a l'abast de mostrar-ho, això. I és com una paret, perquè, clar, tu vas posant recursos, tu vas dient coses, però si no et fan els tràmits ells, jo no puc demostrar-ho.
Jo, no. Jo, aviam, tot això ens porta una altra vegada. Ara, clar, sisplau, una cosa, cada vegada que envieu un mail, deixeu un telèfon. O sigui, és a dir, no, ho dic perquè... No, no ho dic per tu, Mercè, per l'amor de Déu. Ho dic perquè hi ha gent, hi ha un cas ara, per exemple, que el Sergi Embudió me l'acaba de passar i que és un cas que, si el tenim, el passarem per antena, perquè, clar, que també és per llogar i cadires.
Més gros. No?
Bueno, sí, és en la línia, és en aquesta línia. El que passa amb aquestes coses, repeteixo, és la indefensió i la pèrdua de temps. És que són pèrdues de temps, perquè això ho acabarà resolent a favor. És evident, no ho ha fet, és una...
Sí, però pel camí.
Però clar, pel camí, no. Deixes bous i esquelles, esclar.
El que sorprèn molt és que en casos d'aquests que hi ha la policia involucrada i els Mossos involucrats per suposats delictes, perquè no són els Mossos de trànsit, diguéssim, qui la truca, ni, no? És que cada vegada que la DGT tingui alguna referència de multa d'aquesta matrícula, no li surti ja un avís de que hi ha un conflicte aquí... Sí. Vull dir, és que no hauria de ser ella qui hagi d'anar reclamant ni recorrent les multes, sinó que cada vegada que hi ha una multa amb aquest número de matrícula, a l'administració li hauria de sortir un avís conforme hi ha un conflicte que pot ser delictiu amb aquella matrícula. Perquè, perdó, però duplicar una matrícula és delicte.
Sí, sí.
Però clar, i això després hi ha un altre aspecte.
Són professionals d'això, no, entenc. És a dir, no, això no ho pot fer qualsevol. Suposo que hi ha un punt d'elaboració, no? Que són
duplicar gent... una matrícula.
No ho sé, i tot home, aquest no. Pollastre que li han muntat amb ella, jo no ho sabria fer, per exemple.
Això són les conseqüències.
No? Però jo no ho sabria fer, vull dir que aquí ha d'haver una mínima infraestructura, suposo, gent que ho fa per sistema o ho fan en grup, no sé com va això.
Home, però encara més raó, si hi ha gent que ho fa per sistema i hi ha una infraestructura sota, més sorprenent és la falta d'eficàcia de la policia i que no tingui unitats especialitzades en això.
Tal qual.
En fi, moltes gràcies, Mercè.
Bueno, fins ara. Després hi ha un altre aspecte, també. Que en quan tu intentes dialogar amb l'administració, és dir, la primera conseqüència que tens és que una multa que era de 50 euros es transforma en 100 euros, tant si tens raó com si no en tens.
Esclar.
És dir, que ja només pel fet de queixar-te t'arriben les coses al doble i possiblement amb recàrrecs no pagues quan es diuen.
Gràcies, Mercè.
Vinga, gràcies a vosaltres per escoltar.
Gràcies, són les 9:33 minuts. Aquí el problema no és... Això és allò l'antitud de la burocràcia de la funció pública. O sigui, aquest és el problema. Quan la gent es queixa de la funció pública, es queixa d'aquestes coses, precisament. Queixa de la paperassa, segle XXI, la lentitud, segle XXI... O sigui, tot va molt ràpid i la funció pública va molt lenta.
Depèn de per què. Quan t'han de cobrar diners, no va molt ràpid, eh? Quan t'han de fer alguna sanció, va molt ràpid. Jo ara veia els papers aquests de l'Embudió que tenia aquí sobre la taula i em m'agafava com un calfred, perquè jo que sóc d'intentar-ho fer tot quadrat, a la que rebo una carta d'aquesta gent a la bústia, que només reps a la bústia de cartes d'aquesta gent, el cas és que ja em recorre un calfred, perquè t'hauràs deixat 100 euros de declarada no sé què, que no s'ha creuat prou bé, tal, i si no vas a la com es diu això, correus, en el temps que t'han deixat l'avís a casa, perquè a més t'envien, clar, els certificats aquells que duren 4 dies, tu vés a mirar, jo quan mires la bústia tu a casa? No ho sé, jo cada 1.000 anys, és a dir, si puc. I al moment ja et sanciona, no t'avisa, no tal, total, i el cobrament, pam, religiós, el dia que toca. Això deu tenir uns mecanismes, en canvi, perquè sembla que tinguin mecanismes només per complicar la vida de la gent, que aquest és el drama, per solucionar-lo. No, aquesta dona ja m'explicaràs, això que dèiem ara de la presumpció d'innocència o de culpabilitat. Pel camí, El calvari que ha passat no li treu ningú. És a dir, s'ha estat mesos, quan de temps portava aquesta
dona? Perdona, que no ho ha resolt, no?
Perdona, no ho ha resolt. Primera no ho ha resolt. Segona, anem enrere. L'oient del tractor. Un del tractor que tu no saps, com ara comentàvem, de debò, tu ara imagina que et roben aquest, que és el cas d'aquest cas, hauran robat un tractor, o no, vés a saber, l'imputen el tractor amb aquest senyor, tu ara imagina que aquest tractor un dia agafen i atropella quatre persones.
I se'n van.
És que el primer que faràs és venir-te a buscar a casa, eh?
Sí, 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 sí. Et destrossen la vida, sí, sí.
Clar, venen a buscar a casa els Mossos o qui sigui, venen a buscar ells, escolta, vostè ha matat a quatre persones, no? Escolta, jo no he fet res. O el cas d'ahir, d'aquella noia, del Nacho, la sorpresa és un dia que obre la DGT i li surt un cotxe, i al cap d'un temps obre la DGT i li surt un segon cotxe, un Mercedes i un Peugeot. Això vol dir que si tens dos cotxes, tens doble opció de que puguin delinquir amb aquell cotxe.
Clar. I que la sensació d'indefensió en aquests casos s'agreus amb el que deia l'embudisme abans sobre una i altra administració. Quantes administracions concorrien en un cas?
Cinc. És a dir,
cinc. I les cinc per contribuir a la mala vida d'una persona que no s'hi ha trobat, no per solucionar. Aleshores, clar, la sensació d'indefensió i de que l'administració doncs no va, doncs és generalitzada, clar.
Val, escolta, deixeu-me un minut, Aviam si
ja podem...
és que és molt important. Aviam, Anna, advocada, truca. Caram, que l'Anna ve advocada... No, home, perquè està bé la història. Està bé la història. És una advocada de Girona que pot explicar, i és una història respecte a això.
Està bien mal, que diria aquell. De drama, no?
Sí, és que ja em veig gent... Ara passarà una cosa, prepara't, em budió.
Sí. Que trucaran 30 anes advocades de Girona.
No, que molta gent haurà baixat l'aplicació de la DGT i es trobarà sorpreses. És a dir, és allò com el Kinder Sorpresa, DGT Sorpresa. 9:36 minuts. Continuem al món a recórrer. Un minut i tornem de seguida.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de Cèrvix, relacionat gairebé en un 100% dels casos amb el virus del papiloma humà. Informa-te'n a elbphescosadetodos.com. MSD. Aquest contingut és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
24.851 24851
Sèrie
31 031
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9:45, hi ha gent que està efectivament... que agraeix que li diguem que el DGT, que la DGT, que baixi l'aplicació de la DGT, i estan comprovant tots, efectivament, que no tenen cap cotxe al seu nom, per la majoria, vaja, tothom que... una altra cosa que ens està dient... Hi ha gent que ens diu, de fins i tot amb raó, si no es pot geolocalitzar el cotxe en el cas de Google, per exemple, clar, suposo que molta gent el primer que fa és, si l'han robat, és treure's la localització... Altra gent ens parla de... Espera't, és que n'hi havia una altra que estava... Una pregunta que va fer molt, que és la denúncia. No, si denunciar el robatori, esclar, no pots denunciar el robatori perquè no... Clar.
És a dir, això és una opció que tens, perquè en el fons, a nivell de l'administració, aquells cotxes són teus. Per tant, tu podries denunciar el robatori, això hi ha molta gent que ho planteja, però quan li vam traslladant al Nacho, el Nacho ens deia, sí, és una opció que tinc, però denunciar el robatori implicaria reconèixer que aquells cotxes són meus. I vés a saber què passa amb tot aquest procés, que si jo he reconegut formalment que són meus,
és que potser se'm cau el pèl per una altra banda. I llavors ell deia que de moment descartava aquesta opció.
És que de tota manera, quan tu vas a denunciar un robatori, no és reconèixer, és que has de demostrar que és teu.
Clar.
Llavors tampoc no, si no...
Però si està el seu nom, bueno, no, ja demostres que és...
El doctor, però
seu, perquè la cara d'administració és seu.
Però que no sortia a totes les administracions, si jo no vaig entrés malament el cas, a totes les administracions no sortia com a propietari del cotxe.
Aquest era el segon, el primer, sí, la DGT. També una altra pregunta que ens feien ahir, que la gent ens deia, potser una manera de detectar qui té aquest vehicle ara és a través de l'assegurança. En el cas del Nacho, concret, l'assegurança estava caducada des del moment exacte en el que aquell vehicle li va entrar a DGT. Per tant, això descartat. I després una altra cosa també, que quan plantejava gent, que està molt bé que la gent plantegi possibles solucions, deia, aneu a l'assegurança i pregunteu. Hi ha una cosa que es diu llei de protecció de dades, que jo no puc anar a una assegurança a dir qui hi ha darrere d'aquesta assegurança. No m'ho diran, em diran, no li puc dir el nom, senyor.
Però et poden suplantar la identitat, sí, del cotxe i de la propietat.
Estem molt indefensos, eh?
Molt, aquesta és la sensació.
Sí, respecte a la funció pública estem molt indefensos. O sigui, la lentitud, la burocràcia, és a dir, no hem avançat en aquest aspecte. No hem avançat. L'altre dia el que va dir el Melero aquí al Món Arracú el dimecres passat respecte als jutjats, per exemple, el que explicava dels jutjats, que hi ha un senyor que va sortir de la presó, un jihadista que va sortir de la presó per culpa de la lentitud de la justícia i que va ser un dels que després es va suïcidar al Leganés després de l'atemptat. I això de que els judicis rapidíssims ja no són rapidíssims, sinó que es diuen rapidíssims, però quan se'l fan és al cap d'un any. És un drama.
Ahir sortia el cas d'una immobiliària que fa 11 anys que està estafant a gent quan fan un dipòsit per avançar, allò d'avançar el diners, fer la reserva, que els estan enganyant, és a dir, que no els hi tornen els diners, i que fa 11 anys de la primera denúncia, i que encara l'oficina està oberta amb els seus treballadors i estafant a gent, perquè està tot aturat a nivell de jutjats. Clar, la sensació que diu Jordi, sobretot, és que aquesta sensació d'infanció que hi és s'agreuja quan en teoria t'han dit mil vegades que l'avenç tecnològic a la nostra societat és imparable i tu veus que hi ha uns sectors que són com impermeables a l'avenç tecnològic, perquè en teoria ens haurien de servir les tecnologies, no? Les noves tecnologies per tot això, però sembla que hi ha espais on no hi ha entrat la llum. És a dir, hi ha racons d'ombra on no ha entrat la tecnologia per avançar. I després et preguntes una cosa, si cada dos per tres tots els governs es diuen que fan els pressupostos més expansius de la història, tots els diners i tal i qual, on van a nivell de la justícia, per exemple, i de l'administració, els fons Next Generation, que no els he vist, qui els ha vist, els fons Generation, aquests on han anat a parar, perquè eren molts diners, eh? No els podien aplicar una miqueta allà?
Però la tecnologia, Toni, jo crec que sí que arriba arreu. El problema és que hi ha d'haver un ésser humà que tingui voluntat d'investigar la matrícula d'aquest cotxe, és a dir, sí que té les eines, però ningú s'hi ha posat, ningú ha agafat amb carinyo el cas del Nacho d'ahir,
per exemple. Un problema personal, vols dir?
Jo crec que sí.
En fi, són les 9:42 minuts. En Budi, alguna cosa més? Una pregunta, que deia aquesta advocada que no vol parlar?
Mira, que sí, que ens ha confirmat que de moment no diu que no hi contem. Diu, ens ha escrit, diu, soc advocada de Girona, porto un tema d'un client que té nom seu diversos cotxes que no ha comprat. És a dir, per tant, qualsevol d'aquests casos que hem explicat. Li han embargat en diverses ocasions la seva nòmina diferents administracions que no volen suspendre els expedients sancionadors i executius fins que el jutjat els ho demani. I diu, el jutjat d'instrucció número 2 de Girona i Fiscalia consideren que no és un tema greu ni urgent, i també que ho pot demanar directament al meu client a cada una de les administracions i a cada un dels expedients, per tant, és un peix que es mossega la cua. El jutjat no ho considera greu i li diu que ell pot anar fent per la seva banda, i les administracions diuen que això els ha d'ordenar el jutjat.
I l'advocada qui la paga, mentrestant?
Pel client.
Clar.
Sí. 9:43. Bueno, deixem aquí de moment, amb Budió, que vagi bé. Notícia d'última hora. La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un home que presumptament pertany a Estat Islàmic. Sobretot es dedicava a compartir propaganda sobre el grup terrorista, però també tenia connexions internacionals en països com Suècia o el Canadà, i hauria arribat a tenir contacte amb simpatitzants del jihadisme per captar-los i formar-los. Tampoc descarta que financés el terrorisme en criptomonedes. L'investigaven des de l'any passat quan van detectar que es començava a radicalitzar. Detingut, doncs, un home a Barcelona presumptament vinculat a Estat Islàmic. Tot i això, el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya de moment no creu que calgui pujar al nivell d'alerta terrorista. José Manuel Álvarez, a la SER.
se monitorea permanentemente las necesidades de seguridad y los ciudadanos españoles pueden estar muy tranquilos. En estos momentos están perfectamente cubiertos ante una amenaza terrorista y si hubiera un cambio en la amenaza terrorista no habría ningún problema en cambiar el nivel de alerta, que insisto, es ya muy, muy elevado.
Tenim un problema... Després del que va passar a Moscou l'altre dia, tornem a tenir un problema amb el que és les sospites del jihadisme.
Sí, sí.
No em mires amb aquesta cara, et veu.
No et miro amb cap cara. A veure, jo no tinc cap raó per malfiar-me o per desconfiar de res, però és veritat que aquesta mena d'operacions són típiques i sobretot quan es promocionen d'una determinada manera per demostrar que la policia funciona i que certs mecanismes funcionen aquí quan en altres llocs no funcionen, no? A Moscou, per exemple, estan dient que una de les lliçons o una de les conclusions de l'atemptat de l'altre dia és que com que els serveis d'intel·ligència estan centrats en el que està passant a Ucraïna, hi ha hagut un problema d'eficiència i d'actuació aquí, doncs bueno, no sé, vull dir, no puc afirmar-ho amb rotunditat, però vaja, no, si em fas comentar alguna cosa sobre això...
Una mica bèstia, la insinuació, diguéssim, no, que es deté gent en rèplica per altres investigacions.
A veure, hi ha operacions que funcionen així, no vol dir que el procés hagi estat injust, no vol dir que no hi hagi hagut garanties, no vol dir res de res, vol dir simplement que hi ha vegades, o sigui, que sortir un ministre a pronunciar-se sobre el tema, doncs no és tan habitual.
No és que surti el ministre, sinó que segurament li han preguntat, perquè probablement hi ha, o sigui, les alertes de risc, són recurrents, no? Que cada cert temps apareix una i llavors s'ha d'avaluar si es puja el nivell de risc o no es puja el nivell. Jo crec que estem a nivell 4 des de instal·lats fa molts anys, sí. Diguéssim. Segurament després de l'atemptat de les Rambles ja no ens hem... vam baixar de 5 a 4 i no hem tornat a moure'ns d'allà. I segurament també per afluència de gent a llocs públics i per risc també, que s'ha d'avaluar, perquè ara ja no és un risc només local, sinó que també són riscos internacionals, doncs es tornen a avaluar. A mi no em sembla malament que s'hagin de pronunciar i que hagin d'aclarir i llançar el missatge de tranquil·litat o no, o d'alerta, en funció del que passi.
I sobretot quan passen coses sobre el terreny. És a dir, per exemple, jo crec que aquests dies de Setmana Santa, que hi haurà molta gent que voltarà per Barcelona, hi haurà gent que haurà vist, per exemple, no, dispositius al voltant d'enclavaments d'on
s'hi va la família, si serà més lluny,
la Sagrada Família, on hi ha més seguretat, no? On hi ha més seguretat, i que no és la primera vegada que això ha passat, és a dir, que quan succeeixen atemptats com el que va passar l'altre dia a Rússia, la sensació global pot ser nítidament que no és una qüestió local, simplement, no? Sinó que poden existir rèpliques, o igual com hi ha indicacions del que pugui ser el Daesh, Estat Islàmic o el que sigui, també s'han donat casos en el passat d'allò que se'n diuen llops solitaris, i que certament pensàvem que ja havia desaparegut això a les nostres vides, però allò que parlàvem ara de la tecnologia, com ens apropa i com ens allunya, etc., segle XXI, bé, el món és global, vivim en un entorn en el que passa una cosa, està passant coses des de fa mesos a Israel, a Palestina, estan passant coses a l'Iran, estan passant coses a diferents indrets, i hi ha una comunitat internacional, per exemple, ahir, amb una resolució de les Nacions Unides, doncs que sí, poden moure que hi hagi gent que reaccioni i que no es focalitzi un conflicte en una àrea geogràfica concreta. Per què? Per entre altres coses el que busquen els que fan això és precisament contagiar la por i contagiar el fet de que si ells no estan contents la resta del món tampoc no ho ha d'estar. I això no és una hipòtesi estranya, és, vull dir que ja ha passat.
Però tu parlaves, Toni, de sensació de si era un fet aïllat o no l'atemptat a Rússia, si era un fet global. No és una sensació. En el moment en què una ministra en una entrevista de Guàrdia parla d'un risc que hi ha, d'un possible conflicte que sobrepassa les fronteres russes i que ens podria afectar, jo crec que no es genera una sensació, estan generant un relat. No sé si per justificar uns fons que es destinaran de més a defensa, això no ho sé, però estan generant un
relat. I si descriu la realitat?
Hi ha una cosa que els atemptats jihadistes sempre diuen, que pot ser que sigui un lloc solitari, pot ser que sigui, ja sabeu, aquesta és la bestiesa. Però és veritat també que en aquests moments hi ha altres països, diuen els que en saben, que estan sotmesos més a pressió de jihadistes. En aquest cas estem parlant, per exemple, de França.
Els Jocs Olímpics estan espantadíssims.
Alemanya, per exemple, entre d'altres. Aviam, falten 11 minuts per les 10 en punt del matí. Els Jocs Olímpics, efectivament, com diu el Toni Aire, estarà bé un dia saber què n'opina tot plegat el president del Comitè Olímpic Internacional, el seu últim mandat, que sigui precisament a París. I efectivament, hi ha aquesta por, amb alerta màxima que hi ha en aquests moments de terrorisme a França i a París, concretament. Què dius, Isabel?
No, que jo el que em referia abans, que no és només un risc local, sinó que és global, és, ara estem parlant del risc que pot haver-hi a França. Recordem que els terroristes de la Rambla van viatjar a París a fer prospecció, també. Vull dir que no és que estiguin aquí al Canà i diuen, bueno, doncs ara anem a la Sagrada Família. És que pot ser la Sagrada Família o la Torre Eiffel.
Aviam, són les 9:49. Fem una pausa? Res. Un instant i parlarem de futbol sense parlar de futbol.
Que parlarem de futbolistes?
Parlarem de futbolistes, efectivament, un d'un exfutbolista i un altre d'un futbolista.
I d'actors.
Oi?
Ah!
No?
Parles d'aquest que surt aquí dalt, no? D'actors, eh? Aquí dalt, perquè s'està veient pel 324.
De sèrie B.
Actors de sèrie B. Parla de Vinícius. Parla de Vinícius. D'aquí uns mesos en parlem aquí al món a RAC1. Vinga.
RAC1.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Esprei, el rei dels bacallans, a 10,99 € al quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Yachtmaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa del 29 de març a 1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Gourmet La Vanguardia.
Guàrdia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i a les 10 en punt del matí. Diu la Isabel García Pagán, respecte al tema Vinícius, teatre.
Bueno, teatre, a veure, això del sentiment és molt subjectiu, diguéssim, no? Però jo crec que aquest jugador de futbol desaprofita l'oportunitat de fer de la necessitat virtut i ha aprofitat tots els seus mitjans, que no són pocs, per, en comptes de fer un espectacle de victimisme, doncs ajudar les persones que realment, a més de patir episodis de racisme, no se'n poden sortir perquè no tenen recursos, doncs que sigui més proactiu i menys victimista.
Ximpum. El bou.
Jo ho sento, però no... O sigui, aquest relat sobre que, com si Vinícius hagués de ser per poder-se queixar i per poder respondre dels insults racistes que efectivament ha rebut de manera sistemàtica, hagués de ser una persona immaculada o una víctima exemplar, o hagués de tenir una certa capacitat de projectar una perfecció, una bondat moral per poder-se... O sigui, jo crec que una de les coses més importants de les víctimes dels delictes d'odi de tota mena és precisament que no se'ls ha d'exigir una conducta exemplar per poder castigar i per poder condemnar els atacs que... Ja sé que aquí ho condemnem tots,
ja ho sé. No
els estic
justificant en cap cas.
Ja ho sé, només estic fent el debat en abstracte. Dic que hi ha com una tendència a respondre de manera... O sigui, a respondre per inèrcia la cosa aquesta de, bueno, és veritat, el Vinícius està rebent atacs racistes i està rebent crits racistes, però el tio és un provocador i és un imbècil. Bueno, efectivament ho és.
Tampoc
i efectivament,
això,
No ho dic per tu, Isabel, parlo en termes generals, que em sembla que és la discussió que s'està donant i els termes de la discussió que s'està donant. Per les xarxes almenys i en la majoria de converses, a mi em sembla detectar que hi ha com una tendència a subordinar la discussió sobre el racisme que rep Vinícius al seu caràcter, al seu comportament, que s'hagués resolt molt abans amb tres targetes vermelles ben tretes al camp i que, efectivament, hi ha un historial en l'àmbit esportiu d'un afavoriment absolutament injustificable a aquest jugador. I efectivament hi ha unes conductes lamentables i a mi, com a seguidor del futbol, és un personatge que em fa profunda ràbia, però crec que fins i tot en el cas que se n'aprofiti per fer un documental, fins i tot en el cas que ell en altres situacions se n'hagi compromès, ho dic perquè s'ha parlat d'això del que no es va agenollar en aquell partit en què els jugadors del City es van agenollar pel Black Lives Matter i tot això, fins i tot en aquest supòsit, i fins i tot en el supòsit que no ho volgués, aquí l'important és que aquest senyor és víctima d'un racisme sistematitzat i que això revela un problema de fons cultural en aquesta societat que encara no està resolt i que ens agradaria pensar que hem avançat molt més que no hem avançat. I llavors, quan aquesta mena de casos surten a la llum i quan es... Doncs a mi no em sembla que la conversa s'hagi de redirigir cap a les circumstàncies personals del protagonista.
Permeteu-me, ara la Mònica i el Toni, i amb el que dius, jo no estic d'acord. I per què no estic d'acord? Estic d'acord amb tot, o sigui, com no puc estar d'acord amb el que dius, evidentment que ho estic. Però una de les... sempre dic que la frase més espantosa de que es pot sentir últimament és: jo no sóc racista, però... Perquè, com deia Frank Underwood a House of Cards, la veritat comença a partir després de la perceptiva. Exacte. És a dir, però, i a partir del però sempre. És a dir, quan tu et dius, ets bona persona, però aquestes ulleres queden malament, el que t'està dient és que canvia les ulleres. Doncs amb això, exactament...
Queda malament.
No, et queda estupendament bé, tu. Però... avui hi ha un partit amistós Espanya-Brasil. A mi el que em grinyola és que al cap de cartell d'aquest racisme la banderi una persona que fa de la provocació la seva manera sistèmica de promocionar-se. Dic això, i tens raó, ell ha estat víctima. O sigui, que això era l'ou o la gallina, que és primer la provocació o els insults. Sigui com sigui, la provocació sempre serà menor que els insults. Per què? Perquè els insults ja sabem que són d'australopitecus, val? Són gent, diguem-ho, que són 5, 10, 12. El problema és que el Madrid té una majoria absolutíssima de jugadors negres a la seva plantilla a qui ni xiula, ni es bronca, ni els hi diuen res. D'acord? Ni els hi fan els... És a dir, això no vol dir que el que fan el crit del mico o el que els diuen mono ho facin bé. No, el que dic és que a mi és com si un partit deia a un partit per la pau la fotografia sigui de Stoichkov. És a dir, m'explico el que et vull dir? És a dir,
sí, però...
que no vol dir que... O Hugo Sánchez. Per què ho dic això? Home, perquè no serien... Les persones diríem que han fomentat més la pacificació al camp. Fora del camp són persones meravelloses, tot sigui dit, eh? Sobretot Stoichkov, que el conec, i que és molt primari en tot. Però, i Hugo Sánchez és una persona, per ser intel·ligent, però això no em treu de dir que en el i més passarà una cosa molt curiosa, que els que defensaran Vinícius avui segurament seran uns racistes de manual, molts d'ells, eh? Però el defensen precisament perquè vesteix la samarreta que vesteix. Igual que molts defensarien Stoichkov per vestir la samarreta que vesteix. Per això, a mi, quan un partit que abandera l'Espanya-Brasil contra el racisme, que a més ho ve de part d'un tio que ve, Luis Rubiales, que és el que ho va muntar...